Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 14 minuts, el nostre habitual temps de l'ADEC. Com cada dijous, Susana Gómez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Avui que parlem de l'univers gastronòmic de Sitges. Segurament molts de vostès ja saben a què ens referim. El que passa és que, clar, per parlar de l'univers, està per veure si tenim algun planeta a la vora, alguna constel·lació de la qual em valgui la pena parlar. Bé, en qualsevol cas, saludem Jaume Balada, el xef dels restaurants Marris del Dolce Sitges. Jaume, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Feia, sabeu com, uns quants mesos que tenia en Jaume Balada per presentar la carta de tardor, si no recordem malament.
Exacte.
I deveu haver presentat la d'hivern, està a punt de canviar-la?
Estem a punt de canviar.
A punt de canviar-la.
Sí.
Josep Maria,
bon
dia, bona hora.
Bon dia.
Suposo que a punt també per les festes amb tot el que això suposa des del punt de vista de, bé, d'activitat en el restaurant, no?
Sí, sí, sí. Nadal, doncs, penja la ventada. Sí, sí, sí. Ara, el restaurant el tenim a punt ja per a les persones que vulguin penjar la ventada a casa seva i que puguin ja, doncs, gaudir d'un bon àpat de Nadal, però en un lloc diferent.
N'hi ha molts,
en família, però en un àpat.
N'hi ha molts d'aquests?
N'hi ha alguns, sí, cada cop més, i la gent que es pren les vacances de Nadal com vacances fora de casa, doncs aprofiten i a vegades s'agrupen en famílies en un lloc determinat, doncs, per fer la teca de Nadal tots junts, i bé, toca un altre, però sí que n'hi ha, sí.
La crisi també toca en això?
Sí, sí, ho hem notat molt amb els sopars d'empreses, sopars o dinars o menjars d'empreses en general, que la gent doncs ha fet la copeta, com és de rigor. També suposo que les empreses de regals ho deuen haver notat, que tampoc s'han fet els mateixos regals que altres temporades. I amb el que fa menjar, doncs sí, és un dia per aplegar-se, s'ha suspès bastant una mica l'amic invisible, s'ha tornat visible. Invisible vull dir que no n'hi ha, no, no hi ha hagut molts amics invisibles enguany. I la teca, doncs, no n'hi havia tantes, poder no hi ha hagut tantes empreses com els altres anys.
D'acord. Ara en parlarem en uns moments, perquè ens tornem a trobar en un d'aquells períodes en què el preu de les coses, o el valor de les coses, es torna a posar sobre la taula. La qualitat s'ha de pagar, es poden rebaixar preus fins a un determinat límit per facilitar d'alguna manera que això es mogui una miqueta, o no, un dels debats que Sitges també ha tingut sempre sobre la taula amb problemes difícils. Jaume, aquests dies de Nadal es noten, no es noten, si hi ha crisi, si no hi ha crisi, si la gent té ganes de sortir?
Bueno, el Josep Maria ja ho deia, no? Si realment sí que es nota la crisi. Vull dir, nosaltres a l'hotel treballem més amb empreses, som hotel centre de convencions, llavors aquest és el sector que sí que realment ho hem notat, no? A nivell de gent que vingui a fer sopars d'empresa i també s'ha notat, i és, bueno, jo
tres quarts del mateix.
Subscriveixo totalment el que el Josep Maria diu, no? Sí, es nota la crisi, vull dir, no hi ha... No es pot amagar, no? És una cosa que és així.
D'acord. Esclar, ho noten els que venen productes de primera necessitat, i ho noten, suposo, esclar, menjar, tots mengem, però formeu part, diguem-ne, d'un àmbit en què el menjar també és un valor afegit, per dir-ho així, o hi ha un producte de valor afegit. D'alguna manera, però, els productes singulars o aquelles ofertes singulars són les que millor poden superar un període de crisi. Si un no fa el que fa tothom, si un fa alguna cosa... Sí o no?
Home, jo crec que sempre he cregut que s'ha de basar tot en la qualitat. Vull dir, amb el producte estacional, el producte de qualitat, i evidentment, quan més qualitat donguis, sempre tindràs el teu lloc, no? Jo crec que és un error amb temps com els que estem, el rebaixar per rebaixar. Vull dir, el veí ho fa 25, tu ho baixa 24, i l'altre baixarà 23, i al final acabes donant producte congelat o de quarta gamma i producte que no és adequat.
Però està clar que és una temptació, això, Jaume?
És una temptació, sí. Potser no per nosaltres com a cuiners.
D'acord, el cuiner deu pensar, no, jo no vull.
No com per nosaltres com a cuiners, però sí que a vegades el mercat terrastre, que sigui així.
D'acord, perquè en qualsevol cas avui tenim una bona combinació, la d'un gastrònom, però també membre d'una família que òbviament es dedica a l'hostaleria, i d'un cuiner que segur que també mira el valor i el preu de les coses, però que dins la cuina suposo que el món es veu també d'una altra manera, no? A l'hora de vendre un producte, el preu és fonamental.
Sí. Sí, tot té el seu preu. Això que deies ara de la temptació, sí, de baixar, moltes vegades en lloc de temptació és un pla de supervivència. Aleshores, no és que rebaixis qualitat, sinó que canvies el preu de les coses que tu serveixes.
És que em venia al cap aquella frase que una vegada ens vas dir, sí, en relació amb els hotels. És millor un hotel ple encara que hagis de rebaixar molt, que no haver de tancar o un hotel buit i no haver renunciat, diguem-ne, a baixar. Jo no sé si això és aplicable també a un restaurant o a qualsevol establiment d'hostaleria.
No, el restaurant no. L'habitació d'un hotel no menja pa. Tens l'habitació. Llavors pots donar-li un preu simbòlic, afegit, el que tu vulguis.
Entesos.
Quan has de transformar aliments, has de manipular, has de tenir personal preparat, això...
aquí ja no pots jugar tant amb aquestes
coses. No pots jugar. Si ho mires fredament, poder el que val el cost dels aliments arriba a ser poder el més barat.
Si ho mires de tot aquest procés, eh?
Ara, la transformació, el servei, el manteniment, tot el que l'envolta, això ho fa, ho fa esdevenir car. O car, o tenir el seu valor, perquè té el seu valor.
D'acord.
No vull dir car, té el seu valor. Ara, que tu el vulguis aplicar o no, això ja és altra cosa.
Perquè d'alguna manera el client pot pensar, home, allò que valia tant, ara resulta que m'ho poden oferir per tant.
No, aquí tens, per exemple, el Mercat Central. Nosaltres, quan anem a comprar, si ens costa barat, comprem barat i podem donar-ho barat. Quan ens costa car, que s'ha canviat molt a partir del 2000, sobretot amb l'euro, torno a repetir-ho.
Sí.
Això ja ho he dit un munt de vegades. S'ha encarit tot d'una manera que no té explicació, però ara no hi ha manera de baixar-ho. Ara, tu vas al mercat i el que compraves 3 ara val 3,5, o enguany que diuen que baixarà un 20%, per què baixen? Perquè no tenen sortida.
Senzillament.
Ells ja voldrien pujar, però si pugen veuran que enguany s'ho en passaran, que no vendran.
Jaume, el cuiner quan va comprar és com la mestressa de casa.
Sí, home, igual. Nosaltres també, a part de cuinar, també mirem molt la butxaca, no? O sigui, és com la mestressa, igual. El que sí que estem intentant fer és no rebaixar qualitat, però sí que canviem o poses més creativitat en la búsqueda de producte. Vull dir, no és necessari comprar un llobarro salvatge i pots fer un grandíssim plat en barat, per exemple, no? per dir-te alguna cosa, no? I aquesta és la premissa amb la que juguem ara.
D'acord.
Busquem coses que potser ja feia temps que estaven perdudes. Nosaltres ara tornem a estar fent plats amb cervells de xai, no? Per exemple, que això, els cervellets de xai rebossats, quants anys fa que no es veuen a les cartes dels restaurants, no? Doncs ara hi tornem a fer cosetes així, no? Llavors treballem en productes com, doncs, dir, mira, les petxines del peregrí, no? Les vieilles,
sí.
És un producte car. Nosaltres busquem unes vieilles de molt bona qualitat. Però clar, si jo poso vieilles, foie, tal, el preu del plat és altíssim. No me'l comprarà ningú i no el vendré. Mm-hmm. Llavors quin sentit té? Però jugo amb vieilles i cervellets de xai, per
D'acord.
exemple.
No? Ara, així, no sé si des d'un punt de vista d'hàbit, que ens havíem acostumat a menjar coses molt cares?
Bueno, saps, no és que ens haguem acostumat a menjar coses cares, és que han canviat els hàbits. Vull dir, abans vivíem els anys de la dictadura, això no els vaig conèixer massa, però sí que estàvem tancats amb el producte que tenim nosaltres. Fa uns anys enrere va arribar el foie, va arribar el salmó, va arribar el caviar,
totes aquestes exquisideses, no? Sí.
I la gent menjava molt això i sensació de luxe era un sopar de Nadal que tinguessis llagosta, foie i xampany.
Sí, i ostres.
Exactament, que vull dir, l'ostra no és de la nostra tradició culinària, no? Això s'ha deixat, potser, deixa de ser moda al moment en qual no arriba a la butxaca, no? I tornes a coses més de casa.
Mm-hmm. De la mateixa manera que hem pogut fer moda de la cuina japonesa o de...
Exacte. Vull dir, som un país que tot el que ve de fora ens agrada molt, no? I sempre és millor que el que tenim a casa. Vull dir, això
es pot dir, sí, obertament.
Així, no? Llavors, ara, això va per modes. Ara és la cuina japonesa ha estat els últims anys... Ves a saber què és el que vindrà ara, no? Però el que sí que, si associes tots aquests productes del que et parlava, són productes cars. I vull dir, jo sóc feliç també de que tornem als canelons de l'àvia, m'entens?
Una pregunta, perquè això deu ser també un petit repte per un cuiner, no?
Sí, sens dubte.
Allò de dir, doncs vinga, ara el panorama no és aquest, ara jugaré amb aquestes altres coses... que són de la mateixa qualitat, però és un altre registre.
Sí, nosaltres ja fa temps que vam fer una proposta que era un menú de la innovació i un menú de la tradició, per recuperar, perquè els nostres cuiners mateixos ja recuperessin plats que no es feien, o fer unes mandonguilles amb sèpia, que també dic, busca un restaurant, et facin mandonguilles amb sèpia, ja no hi són, i són de la nostra tradició i són uns plats meravellosos. doncs anem fent cosetes així, no? I anem donant-les a conèixer també el client, que nosaltres tenim molt client de fora, no?
D'acord.
I dir-los, mira, això és cuina catalana, això és cuina assequible.
Mm-hmm. En Josep Maria sí que ho pot dir, on era vostè l'última crisi? A Sitges, eh?
Sí, sí.
En Jaume recorda un període semblant a aquest en algun lloc, treballant en algun lloc? O estan...
Bueno, jo potser podria parlar de l'època de la... després de les Olimpiades, no? Jo estava a Barcelona i, vull dir, treballava en un hotel, en un restaurant.
D'acord. I què va passar, aleshores?
No me'n recordo massa. Sé que van ser temps durs, me'n recordo que van ser temps durs, que no treballàvem tant, però, vull dir, no recordo amb la intensitat d'ara.
O sigui que en aquest cas, per en Jaume Balada, aquesta és la primera crisi forta, per dir-ho així, d'aquesta forma.
Sí, sí,
en canvi, per en Josep Maria no...
Era la segona i aquesta la tercera.
I aquesta la tercera, no?
La primera va ser la del petroli.
Sí.
La del 73.
La del 73.
Que també va haver una davallada de turisme mundial que ho vam sofrir força.
Sí, sí. 93, varen passar els Jocs Olímpics. A veure, el món no estava com està ara, però sí que aquí es va viure veritablement un període en què tothom es qüestionava la renovació del parc hoteler, totes les inversions que s'havien fet i què passaria després d'haver-nos gastat tots els diners, ara resulta que no venia ningú i què s'havia de fer i tal i qual. Acabava d'inaugurar-se l'autopista.
Sí.
I hem de suposar que la principal diferència entre aquells Sitges d'abans i aquells Sitges d'ara és que des del punt de vista gastronòmic, i ja que avui estem amb això, fa 15 anys enrere la marca de la gastronomia sitgetana no era ni de lluny tan consolidada com ara, no?
Bueno, això jo donaria una mica de mèrits perquè se'ls mereixen al Club de Tast. Des del primer menjar de Tast que vam fer aquí, que vam començar a 10 restaurants, i que vam dir que els clients que vinguessin a Sitges no feia falta que anessin a altres indrets propers per anar a menjar en restaurants de nom i de renom, i que es menjava força bé. Es menjava bé, no? Que aquí n'hi havia uns quants que també es podia menjar bé. I vam començar, no sé si te'n recordes, amb el passaport gastronòmic aquell, i vam obtenir que la gent, en lloc de marxar fora, almenys tastés. I com va veure que Sitges, coi, també es menjava bé, Sitges s'ha convertit ara en una plaça de gastronòmica a nivell de Catalunya interessant, important. Poder no hi haurà un restaurant que et davanter, però n'hi ha 25 o 30 restaurants que no els trobes a molts indrets, que déu-n'hi-do, es menja força bé. Uh-huh. I això, doncs, jo crec que és mèrit d'aquell inici que vam tenir i que ho sabem mantenir-ho. O sigui, ens costa, perquè no és fàcil, estar sempre a dalt de tot no és fàcil, però realment jo crec que Sitges ara té una bona cuina tradicional, com tu deies, que fan una mica la cuina marinera tradicional, però sense fer fàstics a la cuina moderna i més d'invenció i creativa, i si ho veieu, doncs també es van afegint restaurants d'altres països llunyans i on sigui, que s'estan establint aquí, i mica a mica van fent la seva feineta, i fan bo.
Ara ho diríem així d'una forma molt genèrica i que cadascú matisi com vulgui. Com es converteix una vila en una plaça gastronòmica? Què ha de passar? Quins són els factors que en un moment de tanta competència, en què a tot arreu de Catalunya hi ha restaurants més o menys que intenten allò treure el cap, les famoses guies culinàries, bé, cuina mediàtica, etc. Com s'aconsegueix?
Jo crec que tu mateix ho has dit, la competència.
D'acord.
Vull dir, si en un lloc només hi ha un restaurant que ho fa bé, és difícil que creixi res al costat, no? I aquí, a Sitges, tal com deia Josep Maria, no és un sol restaurant, són una colla de restaurants. Jo no soc de Sitges.
Uh-huh.
I he tingut la sort de poder anar a tastar uns quants dels restaurants de Sitges, i el nivell és alt. Vull dir, potser sí que no hi ha cap restaurant que tingui estrella Michelin, però prefereixo això que no aquell poble que té un restaurant que en té 3 o 2 i no té res més, no?
D'acord.
Llavors aquí sí n'hi ha un gran nivell i n'hi ha una gran selecció. Vull dir, tu surts a sopar a Sitges i pots menjar cuina tradicional, pots menjar cuina bueno, el que dèiem del nivell gastronòmic, no?
Apareix però en les guies gastronòmiques, suposo que és un al·licient afegit per qualsevol població o restaurant, o fins i tot pot ser contraproduent, o tal i com
sempre estem... és bo aparèixer.
Sempre és bo.
Sempre que es parli bé. Hi ha guies que poden ser destraleres, no?
Sí.
Però bueno, les guies que interpretem com a interessants sempre és bo.
Vull dir, per si ara, per posicionar-se en algun lloc, un ha d'aparèixer. En aquest cercle, diguem-ne, de...
Home, jo crec que tot bé, eh? Vull dir, el primer pas és fer cuina i fer-la bé. I tindre uns bons restaurants, donar un bon servei. En quan aconseguim tot això i que hi hagi una qualitat de servei i una qualitat de cuina, tot el demés ve per afegit, no? Vull dir, pot ser que tinguis estrella, pot ser que no la tinguis perquè és tan subjectiu, o sigui, depèn de l'opinió d'un d'un inspector que et vingui a veure i que li agradi el local o que li caigui bé el cambrer o que no li agradi el menjar que has menjat. No?
N'heu conegut algun, per cert?
Sí,
això
sí,
dins
sí.
L'anècdota
d'un... Diuen que aquí Sitges n'hi ha un de la guia Michelin que viu aquí Sitges.
Sí.
O sigui, que ell entre el coneixen nosaltres.
Sí, jo sí que n'he conegut.
Ho dic perquè a vegades és allò... segurament amb certa raó es qüestiona molt la figura, però tampoc deu ser un paper fàcil això de ser inspector, o sigui, de, no sé, fins a quin punt...
Home, jo crec que anar a menjar i sopar a restaurants gastronòmics 5 dies a la setmana, doncs fàcil no és.
Fàcil no és.
Fàcil no
encara,
és.
Encara que des de fora puguem pensar, carai, quina vida, no sé què. No, sí, no. Fàcil
jo
no és.
Jo crec que fàcil no és.
Fàcil no és.
Has de tenir un estómac molt ben...
Molt ben amoblat, segurament. Sí. Ho dic per si hi ha certs criteris de valoració que deuen canviar amb el pas dels anys, però, per exemple, molts potser poden pensar, home, la cuina han canviat moltes coses, però potser és més fàcil ara trobar bons cuiners que bons metres, que gent de sala, que costa molt trobar gent que es vulgui dedicar al servei. Ens ho comentàvem, per exemple, la setmana passada en el sopar de la Gremiat, quan a en Jaume Rius li van donar el tastet de l'any i ens deien, sembla mentida que una persona allò amb 72 anys digui, he viscut d'això, he volgut viure d'això, però sé que és una professió, bé, que no cal que ho digui obertament, que és una professió molt sacrificada, però me l'he estimada molt. Esclar, i més ens deien, sembla mentida com es pugui parlar així d'una professió i ara això costi més de trobar, eh? I no sé si això pesa sobre la valoració i la consideració d'un sector com és aquest.
Sí, bueno, vull dir, el tema de valorar un restaurant, jo crec que cada vegada es torna, gràcies a Déu, es torna a recuperar el servei, o s'intenta tornar a recuperar el servei, s'intenta tornar a recuperar el treball en sala, que és per mi havia sigut una de les grans
mancances
i de les grans trets identificatius d'un bon restaurant i d'un bon servei, no? Això ve durat, bueno, això podíem estar parlant hores.
No, però perquè... us ho pregunto per
sí,
això.
Sí, vull dir, podíem estar parlant hores del perquè per què s'ha arribat a això, no?
És allò, està parlant una persona que fonamentalment viu dins d'una cuina,
sí.
Però que ha viscut, esclar, tot l'entorn i tot el que forma part d'un producte que es diu restaurant, que no és només allò que posem a taula, no?
És el que et dic, vull dir, nosaltres, jo per exemple fa... L'any 2000 tenia estrella Michelin a Mallorca i nosaltres no fèiem res de treball en sala. Vull dir, la tenies perquè, bueno, en principi l'estrella Michelin et ve la primera per una bona cuina.
D'acord.
Però n'hi havia altres restaurants que potser a mi m'agradaven tant com el meu
i no la tenien.
Vull dir, és molt subjectiu.
Perdona, Jaume, i què se sentia amb una estrella?
Home, felicitat i reconeixement.
D'acord.
És una feina molt dura i si a sobre et ve un premi, doncs evidentment...
D'acord. I la gent venia sola?
Nosaltres treballàvem molt client estranger, molt client alemany, i ens venia molta gent amb la guia.
D'acord. Ho dic perquè això és gairebé automàtic, no, Josep Maria?
Són fidels seguidors.
Tireu seguidors, eh? És a dir, un té una estrella i pataplam.
No, són fidels seguidors de la guia Michelin.
Sí.
D'acord.
I hi ha a tot el món que... Pum, pum.
A Mallorca en aquell moment hi havia 7 restaurants amb estrella Michelin i hi havia gent que feia la setmana provant tots els
set. Provant tots els set. O sigui que això sí que és un fet evident, eh? Es pugui qüestionar, més o menys.
Sí,
hi ha gent que segueix fil per randa allò que surt allà i que com a mínim vol a veure si coincideix la seva opinió amb el que digui la guia. D'acord. Per tant, tenies una estrella, però el restaurant tenies gent i que contemplàveu com altres establiments de la zona doncs tenien tant o els mateixos mèrits que vosaltres.
Exacte, per tenir. Això et dic, vull dir, li agradava a l'inspector en aquell moment, li agradava el que fèiem allà. Vull dir, no hi havia més... Per què s'ha arribat a aquest punt de que el servei estigui com està? Vull dir, doncs, entre altres coses, per la cuina. Vull dir, anys enrere es feia el servei passat amb safates i era el cambrer el que servia. D'aquí es va passar en plat a en plat i cada vegada es anava traient personal de sala i es anava traient feina a la sala i més protagonisme a la cuina.
Entesos.
Evidentment, quan més protagonisme a la cuina... més ganes de treballar a cuina i menys ganes de treballar de servei.
D'acord,
no?
Suposo que perquè
per fer-ho simplista.
Era fonamental que allò que el cuiner havia pensat arribés a taula tal i com el cuiner volia que arribés, no?
Exactament.
Però és que ens deixaven pel mig, suposo, aquella, diguem-ne, aquella capacitat, aquell sisè sentit de la gent de sala per acostar el client a allò que va menjar, no? És cert que hi ha hagut aquest buit?
Sí, em deixes fer una mica de
reluminada
del que ho estàs parlant, perquè era tan interessant que continuem, no? Mira, torno amb el Sitges Plaça Gastronòmica i acabarem aquí.
Sí, sí.
En teoria es menja bé i un preu raonable, que la qualitat no és un luxe a molts establiments. Segona, l'autopista està propera. A vegades és més a prop venir de Barcelona aquí que anar a Barcelona d'una banda a una altra per menjar.
D'acord.
I si aquí ho fan bé i està bé de preu, la gent acostuma a venir.
Ens aturem aquí i us pregunto una bestiesa. Què és un preu raonable? Ara, dins el nou món en què ens moguem, quan un va a un restaurant i vol una mínima qualitat, un preu raonable, què pot ser per persona?
30 euros, 35? Normalment és el preu que tu no te n'adones que has pagat i després dius, cony, era gato i calat bé. Indefinit.
D'acord.
Depèn de que menges, depèn de que beu.
Sí, sí, sí.
Va, clar, a vegades les begudes també...
Però de la mateixa manera que us podem preguntar, escolta'm, un vi mínimament bo... I em diràs, mira, per sota de 20 euros o 25... No,
molt, és que doncs... és molt difícil, això, és el que diu
ja
el Josep Maria, però... perquè a vegades vas a un bar, et menges un tros de truita de patates i una cervesa i no val res, i dius, ostres, m'han timat.
Ho comprenc perfectament, però com que al final el que hi ha és un escandall de preus, i tornàvem amb aquesta qüestió de la crisi, i el preu també d'això, diríem que un preu raonable què és? 30 euros, 35 per persona?
No, i amb això no. Del vi, tens, per exemple, el Pitu... Roca, un dels germans Roca, dos estrelles Michelin, d'aquella comença a aconsellar vins de 15 euros a 10 euros que ell es troba sensacionals i amb un preu i que combinen amb el menjar que tu fas. O sigui, és saber també trobar, no pel nom moltes vegades, no pel nom, sinó pel
fet. Suposo que això només es pot fer, Josep Maria o Jaume, quan un ja té un cert nom amb el restaurant per atrevir-se a recomanar...
No, jo ho he fet molts anys.
Sí, directament
per... tens Gramona, que començava amb el tema vins, pues, jo vaig haver d'ajudar bastant. Tens Ràfols dels Caus, que tenien rosat al començament, que no era el rosat que tenen ara, que era un que feien ells, que nosaltres també l'hem ajudat a aixecar, i a cap preu, a cap preu. O sigui, no tenien ni nom, ara tenen nom. Ara tenen un nom important.
D'acord, tornàvem a aquella qüestió: preu raonable, proximitat amb Barcelona
i també hem de dir una pega que sempre ho dic des que Sitges, que poder tenir els departaments de la Generalitat que no ens han afavorit mai a Sitges. Sempre han anat a buscar uns altres indrets pel que sigui, però a Sitges no ens han afavorit mai. Llavors encara nosaltres ens podem sentir més orgullosos.
Què vol dir no afavorir?
Aquest recolzament
entre no afavorir i perjudicar.
Poder Sitges no existeix. Ja ho hem dit més un cop, que existeix més a Costa Brava, Empordanet, a la cuina, a la zona cuina, a altres coses, perquè poden haver uns certs dirigents que estiguin o tinguin algun cert lligam amb Generalitat. Possiblement sigui això. Anem cap als caps de sala.
Cap perquè
de sala...
és fonamental la promoció. És fonamental.
Sí.
No n'hi ha prou amb fer bé les coses.
No, s'ha de fer les coses i que la gent sàpiga que es fan bé les coses. Ara falta que la gent sàpiga.
Una ajuda de promoció sempre és bona, no?
Vull dir, no,
és necessari que tu facis les coses tal com ho diu ell, que facis les coses bé, que se sàpiga que les fas bé.
Però està clar, si ningú sap que les fas bé, doncs malament. Perquè o boca orella funciona per això, no, Jaume?
Sí, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, que ja hem funcionat molt de boca orella. I les manifestacions que hem anat fent aquí amb els anys a Barcelona, a les ciutats de la Mercè, i amb altres indrets que hem anat a participar. Vam ser els primers que vam fer un sopar sencer dedicat a la cuina del cava, que si haguessin cregut el món del cava, doncs això s'hagués pogut exportar a tot arreu del món, perquè realment no s'ha tornat a fer mai més, que jo sàpiga. Era important, no?, també. És això, s'ha de saber. El que fa s'ha de saber i s'ha de continuar.
D'acord. Doncs ara m'he perdut, eh?
No, però, ja torno a recuperar el fil. Anem cap al metro.
Anem cap als caps de sala. No, m'he perdut per altres coses, però m'he perdut.
I el servei de menjador. Anem cap aquí.
Vinga.
S'ha perdut una mica perquè el cost de la mà d'obra acostuma a ser molt difícil per la feina que es feia davant del client. El reixó, el carro fred, el carro calent, tot això que servíem i treballàvem del client, avui en dia és impagable. És impagable. No pots fer allà un estic tartar davant del client perquè trigues 20 minuts.
D'acord.
No pots fer uns crepxossets ni muntar allà tot perquè trigues 20 minuts. Això no té preu. Podries posar el preu que vulgui, potser sí que hi ha alguns restaurants que ho facin.
I perquè trobar qui te'l faci, això sí que no té preu.
Vaja.
Això sí que no té preu.
S'ha perdut.
Perquè això continuaria sent feina d'una persona que estigués a sala? Sí. Aquesta capacitat de...
Sí, sí, i no pas els metres, sinó un
cap
de rango, eh? Sí, sí. Un cap de rango, ja això ho havia de fer. Abans sempre treballàvem amb això, eh? O sigui, tenies la taula amb el reixó i quan portava la bandeja, la safata de la cuina, la posaves ara perquè es mantingués calenta.
I ara desitjaríeu que tornés a bé?
No, home, jo crec que...
És un romanticisme.
Sí,
no,
sí.
Ho dic per si seria...
Home,
si seria.
El que crec potser també és el que dèiem, eren aquelles grans brigades de servei de sala i de cuina,
que
eren grandíssimes i que allò ha passat a la història. I és així... Jo desitja tornar a aquella època en la qual tot es feia treball en sala o tot era cuina tradicional, cuina francesa clàssica i
l'escoffier,
doncs no és això, no és això. Però sí que recuperar part del treball en sala sí que crec que és necessari.
D'acord, perdoneu un moment. Escoffier, què vol, què defineix això?
Era un cuiner que diuen que era francès, però quan va fer els llibres tot això no era francès, que era italià, quan Nice pertanyia a Itàlia.
Sí.
Però els francesos són francesos i Escoffier ha sigut la mare i el pare de tota la cuina moderna mundial, fins als anys 60-70.
D'acord.
Fins als anys 60-70.
D'acord. I per tant d'una certa metodologia a l'hora de treballar,
tothom feia igual,
tothom feia igual, tothom, és a dir, d'una escola
sí,
per dir-ho així.
Sí, l'alta cuina, podríem dir-ho com l'alta cuina burgesa francesa.
Entesos.
Per dir-ho d'alguna manera.
Entesos. No? Perquè dins d'aquesta forma, quin servei de sala faltaria ara?
Ma, jo trobo que falta, dient-ho clar, falta professionalitat.
Demani.
Ja no només a nivell de fer coses davant del client, de treballar un reixó, sinó a nivell de saber què és el que estàs portant entre a les mans, què és el que està servint al client i com servir-ho. Vull dir, ara ens trobem amb molta gent que fa sala com a algo alternatiu, no? Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha vocació, vull dir, que hi ha gent que fa sala com mentre faig sala em pago els estudis, o mentre faig sala faig pel matí.
Sí.
Vull dir, és una mica això, no? I clar, evidentment això lastra la qualitat.
Perquè dit d'aquesta forma, és clar, s'ha valoritzat enormement la professió de cuiner o de xef, i s'ha desvaloritzat la professió.
Sí, mira, hi ha una cosa curiosa. Abans les cuines les posaven a sota escala o als garatxos o al lloc on hi havia més impensat.
I el cuiner era aquella persona de mala llet que sortia,
el que no s'ensenyava mai,
el que no sortia mai, sí. I el que tal. I ara no diré que hem invertit els papers, però...
No, però ara hi ha molts establiments que es munten al voltant de la cuina, com a eix principal, i això ja veus un canvi molt important de tenir una foscor a tenir una llum, que el mateix xef, a més estan preparats, hem tingut la gran sort que Catalunya l'han posada ara com a part important de la cuina del món, ho hem estat molts anys i hem de donar gràcies i mai estarem prou agraïts amb el senyor Ferran Adrià per més que alguna gent els critiqui, els agradarà o no els agradarà, això és un altre problema. Però que ell ens ha posat al món conforme tenim una cuina, que nosaltres mateixos hem anat descobrint, la cuina tradicional nostra, a part dels dos restaurantets que queden a Barcelona i en algun poblet que segueixen fent la cuina tradicional, perquè a Barcelona penso que és Casa Eduardo i Leopoldo que fan els cervellets aquests
sí.
I s'acaben al moment. La gent va allà expressament a menjar el cervellet.
D'acord, però quan en Jaume deia falta professionalitat, ara preguntaríem al revés. Molt bé, això sí. on s'ensenya o com es paga la professionalitat? Perquè esclar, sí que es pot dir que si un arriba a cuiner o a xef d'un restaurant i està en una bona posició, aquesta és una professió ben remunerada, esforçada, però ben remunerada si un arriba a determinada posició. En canvi, si un fa la seva carrera a la sala, comparativament, estarà també en una bona posició econòmica, es podrà guanyar la vida de la mateixa manera que un pot dir, home, escolta'm, no sé si tothom vol ser cuiner i pocs volen ser caps de sala per una qüestió també econòmica.
Jo crec que ara és un gran moment per això. Jo crec que ara és el moment. Vull dir, jo crec que ara és un moment en el qual l'haver-hi una falta de preparació, l'haver-hi, crec, una mancança en aquest aspecte. Vull dir, si tu ets algú preparat, algú que té coneixements, algú que sap de vins, algú que sap d'idiomes, algú que sap de servei, jo crec que pots guanyar la vida molt bé, però és important, jo crec que en tot el que és cuina i sala, el que parlem de restauració, el que parla de gastronomia, jo crec que és important la passió i la vocació. Vull dir, tu t'ha d'agradar.
Ho dic per si això a vegades és un peix que es mossega la cua. Esclar, es demana professionalitat i l'altre, bueno, però la professionalitat es paga, però qui la paga? Perquè, esclar, no deu sortir tan car tenir una persona que es vulgui pagar els estudis a través de servir en un restaurant que tenir un professional que sàpiga idiomes que pugui presentar un plat. I a la vegada...
Segueix sent un peix que es mossega la cua. Vull dir, si tu tens un estudiant que es paga els estudis mentre serveix al restaurant però no serveix bé, potser el client no torna. Llavors, saps? Vull dir, és tirar el fil,
però no sé. O sigui, tenim una mancança des del punt de vista de sala i estem ben posats o ben posicionats des del punt de vista de cuina.
Sí, i jo estic d'acord amb tu que el primer que manca són vocacions. Sempre hem dit que el ser cambrer o ser mestre
això és com el seminari,
és molt
que falten vocacions.
Sí. Si no hi ha res més a fer, seràs cambrer, però no per vocació. Hi ha poca gent que s'estimi la vocació. Després...
En el món de la cuina, no, suposo. No tant?
Està de moda.
Això és el que vull dir.
està de moda.
La qual cosa no vol dir que tothom vulgui, vulgui estar a la cuina per vocació, sinó perquè està de moda.
I a part, molts cuiners que surten d'escola surten com a Rambos. I els hi falta, per mi, una mica d'humilitat, de conèixer la base, per poder anar creixent i arribar dalt de tot.
En Jaume somriu.
No, perquè té tota la raó. Vull dir,
sí?
Només cal veure... quan jo vaig estudiar cuina, érem quasi ben bé 50 a la classe. Que segueixin ara cuina, igual som 5, potser, 6.
Déu-n'hi-do.
I això passa.
I aquells, I aquells 45 que fan? Truites de patates?
No tinc ni idea.
No,
però vull dir, no tinc ni idea, però vull dir, així és. Vull dir, és un bon dur i es queda molta gent pel camí, perquè és dur d'horaris, és dur compaginar una vida familiar, és dur de tot, no? I si a sobre sent reconegut.
D'acord. Vull dir, segueix sent dur, encara que un tingui ara, sí, òbviament, una situació de treball i d'infraestructura que li permeti treballar amb més comoditat que abans. Però això no vol dir que la professió no deixi de ser dura.
No, vull dir, és molt bonic quan et veuen vestit de blanc i que no estàs tacat, però això no és
habitual, 10,
10 minuts del dia, vull dir, la resta és... Estàs dintre i tant peles patates com treus els plats, vull dir, que, i a sobre... porta personal i fes, bueno, és
d'acord, doncs per què està de moda?
La cuina.
Per què? Perquè veiem Arguignano, la germana de l'Arguignano, no sé, per què? Perquè hi ha aquesta cuina televisiva tan neta, immaculada, tan bonica que...
No, jo crec que és efecte Fran Adrià.
Sí? Tot això?
Sí.
Tot això?
Sí. Més que no pas al País Basc, El País Basc sempre ha hagut una tradició de cuina important i sempre es deia aquí a Espanya que la millor cuina era el País Basc, fins que s'ha conegut la cuina catalana i ara estem parell a parell. A País Basc també va haver-hi el Juan Mari Arzac, que va ser el que va aixecar tota la cuina d'allà i la modernitat de la cuina espanyola.
Però és un bon... Està clar, Ferran Adrià deu ser un bon referent des del punt de vista d'imatge i de qualitat gastronòmica, però és un bon referent per algú que s'hi vulgui dedicar, una persona que tanca el seu restaurant mig any i que l'obre l'altre mig... Pregunto, per si a vegades algú es pot sentir mirallat per un model que no és el model tampoc, diguem-ne, habitual.
No, no és el model clàssic de cuina.
No és el model clàssic, això em refereixo.
Jo vaig tenir la sort de treballar amb ell l'any 96, vaig estar a l'estatge allà al Bulli, i són fantàstics, vull dir,
no,
fan una feina increïble i no és això, tanca els restaurants, fan altres coses, treballen moltíssim.
Però vull dir, allò no és la vida real.
No, però evidentment quan tu tens un mirall amb el qual... fas somnis, busques la idealitat de la cosa, no? I realment la vida del 99% dels restaurants de Catalunya no és la del Bulli, no?
D'acord. Per tant, qui cerqui allò com un ideal en la seva professió s'equivocaria. L'ideal és la cuina, no Ferran Adrià.
Per això dels 50 que van a classe acaben 5, no? Perquè es pensen que les coses són sortir a la tele i això, i la feina del Ferran no és sortir a la tele, surt a la tele un moment, però darrere de tot això hi ha hagut una feina i unes hores i un no descansar i un treballar moltíssim per poder arribar a això. I la gent obvia aquest pas. Obvia tota la feina que hi ha darrere.
El pas més difícil, oi?
Exacte, obvia la feina que hi ha darrere i ja voldria estar davant de la tele i sortir i donar conferències a la universitat.
Perquè quan es referiu a que manquen vocacions, això què vol dir? Deu haver gent que li agradi la cuina. Sí, segur, no?
No.
Un dia.
No, n'hi ha...
Però és que aquí us estic escoltant, deu pensar, però si hi ha més restaurants que mai,
no,
mira, i més xefs joves...
Aquí
i no
tens
no sé
la prova a l'escola. L'escola d'hostaleria.
Sí.
Pregunta quanta gent hi ha de sala i quanta gent hi ha de cuina. I acabat quan acaben o quants continuen. És el moment dolç. I que duri,
Sí.
Perquè si n'hi ha 100 i en queden 5, seran 5 de conya. Seran 5 boníssims. Ara tots volen ser Ferran Adrià i només n'hi ha un. No n'hi ha dos, n'hi ha un només. I això és la gran equivocació. Per això deia de Rambo, que és aquell explicat molt bé amb les altres paraules.
Sí.
Surten d'allò de la televisió i diaris. No. Primer has de pencar. I veurà si t'agrada, perquè una cosa és l'escola, altra cosa és la vida real.
Això és l'exemple que l'altre anima a França, no? França és França. Vull dir, per molt que diguem que si estem per sobre, totes aquestes coses que fem nosaltres moltes vegades de sentir-nos els millors del món, França té una cultura culinària que ens porta 50-60 anys de pensament en productes, en manera de treballar, en metodologia i amb ensenyament i en professionalitat.
Per què?
Doncs perquè tenien una tradició i van creure en ella i van veure que era un... Jo crec que van veure que allò era un camí per ensenyar França a la resta del món, no? I si tu mires França, és molt més dura l'ensenyança de cuina, és molt més dur treballar a França en els restaurants del que és aquí, és molt més metòdic tot i n'hi ha cents de xefs francesos pel món. Vull dir que hi ha molta gent que s'ha tingut que buscar la vida fora perquè a casa no podies, no? Vull dir que la cosa no és tan senzilla.
No, no, és que quan escoltava li deia és molt més dur que aquí, sí, i aquí sí, en canvi sí. Ja ho definiu com a dur. Què vol dir ser molt més estricte en què? En tot?
Sí, en tots els aspectes. En França aspectes. Cada poblet o cada dos o tres poblets hi ha una escola d'hostaleria. Aquí en tenim algunes per casualitat i no estan dotades perquè la Generalitat, tornem a la Generalitat, no sap encara què és una escola d'hostaleria. Tenim una escola, però per tenir una escola l'has de dotar, has de tenir uns bons professors, els has de pagar, has de tenir comprar aliments per poder ensenyar. Tot això a vegades no ho saben. Tornant al que anaves, a tot arreu del món hi ha l'única cuina que hi ha al món coneguda i reconeguda,
sí,
i sembla mentida, és l'italiana. On te vagis al món, pizza i pasta, ja saps on és. Francesa, tindràs unes qualitats. Catalana, bueno, pan tomàquet de Barcelona, i amb prou feines la majoria de vegades, eh? Encara que nosaltres vulguem que sigui més, realment no ens acaben de conèixer per la nostra cuina. Coneixen pel Ferran Adrià, que és de Barcelona, que és català.
Els crítics gastronòmics acceptaran que la pasta i la pizza sigui cuina?
Sí, ho és.
Sí?
Ho és.
No, pregunto. Oh,
és una manera de menjar. Cuina, què és cuina? Donar de menjar. Bé, malament, allò és fer, preparar, és tot, però la base final és nutrir a les persones. Hi ha poder adquisitiu, no hi ha poder adquisitiu, hi ha uns aliments i uns altres, però per alimentar...
Cuina és tot, eh? Vull dir, cuina és tot.
A vegades no ens ho fan veure així.
No, no, però cuina és tot.
Vull dir que queda molt maco dir-ho, eh? Però
jo crec que cuina és tot i que hi ha d'haver-hi hi ha lloc per tothom.
Ja ho sabeu que a vegades en aquest món hi ha un cert esnobisme que li va molt bé i esclar, a l'esnobisme no hi cap la pasta ni la pizza ni tot
però
això.
Però a la que balles pel món, a vegades tu no saps el que agraeixes poder-te menjar un plat de pasta. M'entens?
D'acord. En el sentit que serà més o menys... tens garantia segura tot arreu que no menjaràs malament.
I això que el que parla, li agrada tastar-ho tot.
Jo penso que un plat de pasta, un plat d'espaguetis amb tomàquet,
sí,
pot ser mera supervivència,
sí,
o pot ser gastronomia.
D'acord, però sí, no trobaràs en un restaurant un plat d'espaguetis amb tomàquet, a no ser que sigui un menú infantil, eh?
Bueno, no,
estem
sí,
d'acord o no?
Bueno, no sé, pots trobar, però em refereixo... Tu,
sí, sí, s'entén, s'entén.
Hi haurà l'estudiant a casa que es fa la salsa Solís amb l'espagueti que
ja té
preparat, o qui fa un bon sofregit amb tomàquet de penjar i agafa els espaguetis i se'ls fa ell, no? Llavors, vull dir...
Això és com allò de la prova de la truita a la francesa, no? Qui sàpiga fer bé exactament bé una truita a la francesa, o si no, no vau per res, no?
Acabo amb els espaguetis un segon.
Sí,
oi tant. Els espaguetis que he menjat mai en ma vida, a Etiòpia. I ja podem continuar.
I què tenien?
Eh?
Què tenien?
Etiòpia
havia pertany a Itàlia i els italians els van ensenyar a cuinar i aquella pasta el fer-la, el gust, el sabor natural, tot no els he trobat, però sí, ho sento, i ni menjat, eh?
Sens dubte.
I ni menjat.
Sens dubte.
Perquè vegis quines sorteries a vegades, no?
10 i 51 minuts. Què li faria falta a Sitges per posicionar-se encara millor en l'àmbit de la gastronomia?
Què podem dir?
Si és que cal que posicionar-nos millor, que suposo que és com la frase feta de dir sí, sempre cal posicionar-se sempre millor, sempre fa falta més recursos, sempre fa falta, sempre, no?
Bueno, però... amb això n'hi ha una cosa que està clara, que és l'esforç diari. Vull dir, seguir amb el mateix camí, vull dir, seguir esforçant-se. Però això és per la part dels restauradors de Sitges, eh? Mm-hmm. Seguir esforçant-se.
Sí.
L'altra part, ja l'hem dit abans, una mica de promoció ajuda. Per part de l'Ajuntament, per part de la Generalitat o per part del Govern Central, qui sigui. Sigui qui sigui, promocionar la gastronomia de Sitges sempre és bo. Jo també, ja ho ha dit el Josep Maria abans, però donar-li les gràcies també al Club de Tast per tota la feina que ha fet de promoció i la feina que ha fet de promoció a casa. És a dir, ensenyar a casa què fem a casa. Vull dir, això ha estat molt important. I jo crec que aquests serien els trets importants.
Perquè la promoció es pot basar en un plat o no?
No.
Sí, la promoció, llevat de casos això com el xató que sempre es pot dir que tal que qual.
No, això és una guerra banal.
Una guerra banal, eh?
Per mi sí.
D'acord.
Sí, jo crec que no, jo crec que s'hauria de parlar del conjunt de gastronomia de Sitges, de dir què és el
sofre
a l'entorn, què s'ofereix o què oferim a Sitges, què pots fer, no? Perquè moltes vegades un sopar no és només el que et porten a la taula, sinó el teu estat d'ànim, amb qui vas a sopar i l'entorn que tens.
Vull dir que a Sitges no li va una marca com allò, com la cuina dels calçots o la cuina de no sé què, no.
Jo crec que això és un error.
D'acord. No, pregunto, perquè vull dir, en el seu dia...
És un negoci. És un negoci, però...
Em refereixo a això, que si en el seu dia, doncs, això de la marca també és una temptació de buscar un reclam que d'alguna forma, diguem-ne, sota aquell paraigua es defineixi tot, però no acostuma a ser això un bon... No.
No, aquí podem tenir un petit perill, en lloc de promocionar,
sí,
que anem un xic endarrere, podria ser, perquè moltes empreses són empreses familiars.
Això és el que et volia preguntar.
I aleshores, doncs, els hereus, per dir-ho d'una manera, no sabem si es continuaran o no continuaran.
I això s'està notant.
I això es comença a notar. Això es comença a notar. A vegades sí que una generació o una sèrie de generacions hem aixecat per l'esforç i voluntat d'aixecar-ho, i ara doncs s'ha trobat molta cosa feta. I llavors sí que podem viure amb el que està fet mantenir-ho, no? Però jo sempre dic que s'ha d'anar cap a dalt, s'ha de tornar a investigar i tirar cap amunt, perquè si ens adormim hi ha sempre el perill d'anar cap a baix. I no vull dir que vinguin darrere siguin pitjors ni millors que nosaltres, no, deu-nos un quart.
Però és a dir, Sitges
s'ha mogut
en el context del negoci familiar,
això,
majoritàriament.
Això.
En Jaume, en aquest cas, suposo que ha treballat en un món en què el negoci familiar,
No.
Per això et dic que és una experiència molt diferent.
Sí, però bueno, jo crec que això, gràcies a Déu, és el gran valor de Sitges, no?
Sí.
I és quan parlem de promoció, jo crec que s'hauria de parlar d'això, no?
Però clar, què passa quan els que...
De l'artesanal, que és la cuina de Sitges.
És artesanal. És que,
jo crec que és això. Aquesta és la part que si s'ha de promocionar, no?
Clar. Però el que passa és que el que deia en Josep Maria, i si els que venen no volen seguir, poc que sigui, perquè estan en el seu lliure dret, el relleu per on ha de venir?
No, veiem que els darrers anys hi ha hagut 3 o 4 restaurants que s'ha jubilat i s'ha acabat. O sigui, això pot ser un perill, però bueno, és la realitat, cadascú té la seva vida i tothom som lliures de poder escollir el que volem fer en un moment determinat, no? El Solves l'altre dia ho va dir.
Només faltaria.
Té tota la raó, no? No ho sé.
Però en qualsevol cas vindria a definir bastant el que heu dit, Si un negoci no té continuïtat, això vol dir que els que venen, diguem-ne, en aquesta balança no hi veuen tantes... Aquí està, no hi veuen tant les virtuts com la càrrega en la vida quotidiana que suposa.
Sí, però aquí sempre hem cregut que els restaurants som els veritables mantenidors d'una cuina tradicional, sigui mariner o que sigui, perquè les mestresses de casa tenen el mateix problema amb les avis i tot això, que tampoc ho fan. Aleshores has d'anar a parar, diguéssim, als restaurants que han fet una certa cuina tradicional i que la segueixen mantenint a la seva manera, però són els mantenidors. Jo n'estic convençut.
Hi ha algun exemple a seguir dins el mapa de Catalunya o de l'Estat, de dir, un municipi que ha fet, diguem-ne, de la gastronomia una referència, un pol d'atracció? Ja us veu cap alguna...
Home, n'hi ha. Jo, per exemple, no et diria un poble, però et diria una ciutat i diria Sant Sebastián, no? Ells han articulat l'oferta turística de Sant Sebastián al voltant de la gastronomia, amb tota la raó del món, perquè tenen grandíssims restaurants de 3 estrelles, de 2 i de tapes.
I la cuina miniatura, les tapes.
Vull dir, de tot, no? Vull dir, tenen una oferta que jo penso que és el que parlàvem abans, no? Quan em parlaves de pasta o d'entrepans,
sí.
Et vas a menjar una tapa i és bona, menges a un restaurant 3 estrelles, és bo, i menges un guisat en una casa de pescadors i és bona. I això és el que crec que també és el camí a seguir de Sitges, que vull dir que vagis a menjar una tapa i sigui bona, i que mengis en el restaurant del costat un arròs mariner i l'arròs mariner sigui bo.
Quin ideal, Déu-n'hi-do.
Sí, és un ideal.
Sí. Susana, agenda de l'ABEC en aquests darrers dies de l'any?
Doncs us avancem cursos, perquè d'agenda...
Vinga.
Fins doncs, de l'any que ve no en tindrem.
Doncs vinga.
Avançar-vos que ja tenim preparada la nova programació de cursos subvencionats que podem trobar fins a una trentena. Recordem que aquests cursos van dirigits a treballadors en actiu, són totalment gratuïts, totalment subvencionats, i l'ADEC dona preferència amb els treballadors de les empreses associades. A part dels cursos subvencionats, properament, la propera setmana, tindrem la programació de seminaris i tallers específics, com per exemple teatre per a directius, o també seminaris de cuina per executius.
Com? Teatre per directius?
Sí. Tot just la setmana passada vam acabar el primer cicle de teatre per a directius, que tenia una durada de 10 hores, i els mateixos alumnes van demanar una continuació.
Fer més teatre.
Ai.
Aquest és interessant, Teatre per directius.
Com us deia, la propera setmana tindrem més informació dels seminaris. Tota aquesta informació la trobarem sempre a la pàgina web de l'ADEC, que recordem, que són www.adec.cat, a l'apartat de formació. Des d'allà trobarem els temaris, calendaris, i es pot fer la inscripció.
D'acord. Fa vacances l'ADEC aquests dies?
Tanca els dies puntuals,
tanca els dies puntuals de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, etc.
Però l'ADEC no tanca per vacances, està a disposició dels socis.
D'acord. Per tant, qui vulgui més informació, a la pàgina de l'ADEC, els telèfons, en definitiva, tot això.
Susana, volíem també desitjar de l'ADEC bones festes. I ens retrobem l'any que ve.
Està clar que sí. Bones festes també, Susana, a tota gràcies. La gent de l'ADEC. Jaume Balada, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bones festes, bon any també. Josep Maria, gràcies. Bones festes i bon any. I, òbviament, el temps de l'ADEC tornarà ja passat Reis. De què podrem parlar el mes de gener del 2009? Estan les coses com estan? Doncs, en fi, a veure si, com a mínim, les festes són relativament bones per tothom. Notícies en connexió com ràdio, en 5 minuts. Tornem a ser aquí. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.